Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El govern espanyol treballarà per ampliar el nombre de Mossos d'Esquadra i passar de 22.000 a 25.000 agents pel 2030. És una de les conclusions aquest dijous de la Junta de Seguretat a Catalunya, que ha presidit Salvador Illa, i on han assistit també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. A més, en la reunió s'ha acordat la integració de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al sistema d'emergències del 112. L'objectiu és acabar amb l'ascendent corba delinqüencial. Núria Parlon és consellera d'Interior.
Per poder treballar de manera més decidida, tant al carrer com en el territori, en totes aquelles operacions que la ciutadania ens reclama per combatre la corba delinqüencial que, com ja he dit, s'expressa de manera preocupant en algunes de les tipologies delictives.
Més temes. El Consorci d'Aigües de Tarragona té nou president. L'escollit ha estat el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Ràpita, el socialista Marc Brunet. El seu primer acte ha estat la visita a les obres de construcció del nou dipòsit subministrador a Cunit. Sílvia Barbí, Ràdio Ràpita.
Brunet ha estat nomenat al càrrec pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i substituïix el deltebrenc republicà Joan Alginet al capdavant de l'ens gestor del minitransvasament a Tarragona i del subministrament d'aigua a 67 ajuntaments i 27 indústries del Camp de Tarragona i l'Ebre. El nou president ha assumit el càrrec amb l'objectiu de consolidar un model de gestió hidràulica resilient i eficient, segons ha afirmat.
Ho agafo amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i sempre continuant amb l'espírit, no? I la confiança del Consorci per continuar treballant en un model de resiliència i d'eficiència hídrica.
Pel que fa al dipòsit de Cunit, que ha visitat, entrarà en funcionament l'any que ve i tindrà una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics, l'equivalent al volum de 10 piscines olímpiques.
A la plana internacional, el primer ministre francès Michel Barnier ha presentat la seva dimissió al president de la República, Emmanuel Macron, que acaba així un mandat de només 3 mesos, el més fugaç de la cinquena república, marcat per la moció de censura doble d'ultradreta i de l'esquerra contra el govern ahir. I en marxa ja la 30a edició del Manga Barcelona, amb Naoki Urasawa com a protagonista. Des d'avui i fins diumenge, el recinte de la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat aplegarà 300 expositors i desenes de convidats en una cita que tornarà a ser segurament multitudinària. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 5 de desembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, una situació força tranquil·la, la que estem tenint aquest dijous, com a mínim pel que fa a l'estat del cel. Hi ha alguns nuvolets prims que van passejant-se pel cel, però molt poc importants també. Algun núvol una mica més gruixut que tenim a les comarques de l'altiplà central, a cavall del Bages, del Moianès, també de la Segarra, l'Anoia, el Solsonès, la Noguera. Aquests núvols més baixos, aquest matí tenien boira, però s'han d'anar desfent a mesura que passi aquesta tarda. I també amb aquest vent molt tossut a gran part de les comarques de Tarragona, especialment a les de l'Ebre i al Camp de Tarragona, la seva banda més interior, amb un ambient que aquesta tarda se suavitza una miqueta respecte a ahir, però amb el vent la sensació serà de frescor. Pel que fa al divendres, al matí tindrem alguna pluja al Pirineu, cota de neu altíssima, i també alguns núvols enganxats a la Catalunya central. La tarda del divendres serà més suau que avui, puja la temperatura i tot esperant a un cap de setmana en el que baixarà d'una forma evident aquesta temperatura, arribarà molt de vent i una senyora nevada al Pirineu. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de les diferents accions que inclou la campanya solidària de Creu Roja durant el Nadal. Parlarem amb Olga Rovira, tècnica de Creu Roja del Prat. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista avui per analitzar el contracte dels Riders de Glovo i de la caiguda del nombre de fumadors. A partir de les 5 conversarem amb el castellarenc Ignasi Jiménez, que renuncia a l'alcaldia després de 17 anys. Continuarem amb Patrimoni per saber com serà l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat. I acabarem amb Cultura per repassar amb Gavi Ruiz la programació cultural de l'Alcabot. Però marxarem amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Associació de Veïns de Poblenou, Zona Esportiva de Terrassa, demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que netegi la llera del torrent mitjà en el seu tram no urbà per sobre de la B40. Acusa l'agència de no haver intervingut mai aquesta zona i de deixar-la impracticable. L'entitat veïnal tem per les conseqüències que podien tenir a la zona uns aiguats com els del País Valencià, sobretot tenint en compte que ja comença a prendre forma el nou barri de Can Colomer. L'Associació de Veïns demana a l'agència i a l'Ajuntament que col·laborin per abordar la neteja d'aquest torrent, també en la part urbana, competència de l'Ajuntament, on sí que s'han fet algunes millores. L'entitat veïnal s'ofereix a participar en aquest diàleg i convida les administracions a abordar el tema de la gestió forestal, tenint en compte que el pla parcial de Can Colomer Torrent Mitger és del 2003, quan no hi havia consciència del canvi climàtic. El pla parcial contempla la construcció de 4.400. Soriguer ja va construir fa 2 anys 2 blocs, els únics de l'àmbit. Ara se n'està aixecant un de nou amb 67 habitatges i la immobiliària Sala es construeix 258 pisos públics de lloguer assequible.
Gràcies, Sergi. I ara continuem per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bon dia. L'Ajuntament de Sabadell ha presentat avui la seva proposta per la Ronda Nord. Igual que Terrassa, Sabadell planteja soterrar-ne un tram de poc més de 2 quilòmetres dividits en 2 segments diferents per preservar el màxim entorn ambiental possible. Adrián Hernández és el tinent d'alcaldessa d'Urbanisme.
Trobar una solució paisatgística per aquest entorn on circula els 3,5 quilòmetres de Ronda Nord pel termini municipal de Sabadell. D'aquests 3,5 quilòmetres tenim 2,2 que estan soterrats. Un del més important, que és aquesta trama urbana del final del barri de la Rodera i tot Can Déu, Avinguda de Palmeres, que serà soterrat.
Pel que fa a la carretera, la idea del consistori és que hi hagi 2 carrils per sentit i habilitar un carril bici també a la carretera de Castellà. En els pròxims dies enviaran la proposta a la Generalitat i, de moment, encara no hi ha pressupost ni calendari, malgrat que es calcula que fins al 2034 això no seria una realitat.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Veïns del número 7 i 13 del carrer Canigó al barri del Raval reclamen a l'Ajuntament de Badalona i la Generalitat que facin de mediadors amb les entitats bancàries per aconseguir finançament, una dotació econòmica que els servirà per arranjar els seus habitatges després de l'esfondrament que va provocar 3 víctimes mortals. Una tragèdia que es va produir ara fa 10 mesos. Els afectats dels números 7 i 9 del carrer de Canigó encara no han pogut tornar a entrar a casa seva. Els informes dels arquitectes lliurats el passat mes de juliol als propietaris dels números 7 i 9 de Canigó, assenyalant que caldrà rehabilitar els sostres dels habitatges amb bigues d'acer per garantir la seguretat, segons ha explicat un dels afectats. Uns treballs que tindrien un cost d'entre 20 i 25.000 euros per domicili, un import que encara és impossible d'assumir per la manca de finançament, segons lamenten els afectats. Per això demanen a les administracions que facin de mediadors amb les entitats bancàries i puguin aconseguir un crèdit a baix interès per pagar la reforma. Ho ha explicat el veí del número 7 de Canigó, David Henry.
Ni abans ni ara tenim notícies de la Generalitat. I notícies de l'Ajuntament, jo personalment no en tinc. És a dir, no demanem que ens ho paguin, demanem perquè van dir, l'Ajuntament va dir, la prioritat nostra és ficar les 40 persones del 7 i el 9 a casa seva i estem a fora. Que jo no vull calés, vull ajuda.
De fet, la setmana vinent està prevista una reunió amb veïns de la resta de números de l'illa de Canigó perquè el mateix Ajuntament els lliuri els informes arquitectònics. El número 13, per exemple, no tots els immobles estan apuntalats.
Gràcies, Santiago. Anem ara fins al Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Una fuita tòxica a la zona franca ha obligat aquest dimecres a la tarda a activar l'alerta del pla d'emergències per risc químic, el Plasecat, i a confinar les persones que treballen tant a l'empresa Zelmar, al carrer número 5, just a límit del terme municipal del Prat, així com les al voltant. Un total de 8 dotacions de bombers de Barcelona han estat treballant durant 4 hores per solucionar el vessament de 300 litres de metilcarbonil, un compost químic, i ha atès una persona que ha resultat ferida lleu, però que ha estat donat d'alta allà mateix. També com a mesura de seguretat s'ha tallat el trànsit durant unes hores. La situació s'ha acabat normalitzant cap a 9:45 de la nit.
Gràcies, Luis. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Jordi Rius, bona tarda.
Bona tarda. En la seva primera entrevista, que ha concedit després que anunciés la seva renúncia al càrrec, l'alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, s'ha referit a les noves tasques que portarà a terme ara des d'una direcció de serveis del Departament d'Educació.
Jo, en aquest cas, al Departament d'Educació, hi vaig en la mesura en què jo ja sóc funcionari d'aquest departament i, per tant, doncs, allà vaig a desenvolupar una tasca molt concreta de la qual espero poder servir i contribuir també al conjunt del sistema educatiu en la seva millora en uns moments també en què el sistema està en crisi.
El ple de renúncia de la càrrec es farà el 13 de desembre, el mateix dia que també se celebrarà el de l'elecció del nou alcalde o alcaldessa de Castellà.
Gràcies, Jordi. I ara, per acabar, repassem l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Sant Cugat tornarà a tenir el servei d'àpats a domicili destinat a persones en situació de vulnerabilitat i amb l'objectiu de garantir el benestar nutricional, físic i social dels usuaris. Actualment, el projecte es troba pendent de tràmits des de contractació de l'Ajuntament i es preveu que entri en funcionament entre finals de desembre i principis de 2025. Segons ha explicat a Cugat Mèdia, el regidor delegat de Drets Socials, Francesc Duc. L'empresa guanyadora ha estat la Fundació Especial La FAC i l'import del pressupost per a 2025 és de 159.678,20 euros i el consistori preveu que podrà atendre unes 60 persones a l'any. Seran uns 22.000 àpats amb un cost del voltant de 7,50 euros cada un. La durada del contracte és de 2 anys, prorrogable a un mes. Sentim Francesc Duc.
Tenim sobre la taula, que farem inicialment, és una primera fase, que és recuperar el que és els àpats de domicili. Vale? Això és una cosa que s'havia fet durant el Covid i que ara recuperarem, i de fet és un tema que està de contractació i la idea és que a finals d'any, a principis de l'any que ve, per tant, entre aquest desembre i gener, doncs comenci a funcionar. Vale? Això és a nivell de tot el municipi.
El servei està pensat per atendre aquelles persones que, segons la valoració dels serveis socials municipals, necessiten suport per garantir les seves necessitats alimentàries a causa de la seva situació de vulnerabilitat. El servei d'àpats a domicili va néixer durant la pandèmia de la Covid-19 i es va allargar fins al març de 2023, quan va caducar el contracte amb Fundesplai, l'empresa concessionària que donava el servei. El 2022, Fundesplai va arribar a oferir fins a 25.000 àpats anuals.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
Ja està en marxa la campanya solidària de recollida de joguines que organitza la Creu Roja i de la qual col·labora per 22è any consecutiu al Prat Ràdio. Una iniciativa destinada a ajudar les famílies pretenques més necessitades perquè cap infant es quedi sense poder estrenar una joguina per Nadal. Marxem cap al Prat Ràdio, on tenim ja a punt a Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
En parlem de tot plegat amb Olga Rovira Montaner, ella és tècnica de la Creu Roja. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Doncs molt bé, gràcies per convidar-nos.
Aquest any la campanya porta per lema els seus drets en joc.
Això mateix. És un lema que crec que està molt ben expressat. Crec que des de fa molt de temps la Creu Roja, inicialment des del 92, la Creu Roja de Joventut va iniciar aquesta campanya, no? Uh-huh. I sí que des del 2000 es va donar èmfasi i sensibilitzar la població, que és molt important, doncs, els requisits de com han de ser les joguines, sobretot novèl·liques, no sexistes, i des d'avui en dia que s'ha treballat cada any, anualment, doncs, per mantenir, doncs, aquest propòsit, no? Uh-huh. I arribar a la població, doncs, la importància, doncs, que cap nen i cap nena es quedi sense joguina, no? I formi, doncs, pugui tenir el plaer i l'oportunitat d'obrir una joguina nova.
Clar, ho repetim cada any. Les joguines han de ser noves i precintades, ni bèl·liques ni sexistes. Es valora, de fet, també que siguin sostenibles i educatives. Per què tot això? Per què aquests requeriments, no?, que demanem a la ciutadania?
Clar, una mica, si anem punt per punt, no?, podem dir que, per exemple, les joguines noves és molt important perquè, d'alguna manera, quan una persona rep una joguina nova, també ens desem, a part de no només el fet d'obrir, sinó és una forma de tenir una joguina teva, no?, personal, uh-huh, que forma part de tu, i a partir del joc també et permet, doncs, conèixer-te millor, no?, crear la teva identitat. Llavors, si d'alguna manera no dones una joguina nova i podem posar casos que ens poden faltar coses o no s'acaba d'entendre, fa que el nen o la nena no tingui les mateixes oportunitats, li estàs llençant el missatge que el nen, la nena, no va el mateix que un altre que sí que en té, i llavors seria un bueno, el que estaríem fent és discriminar en tota regla.
Sí, sí, clar.
I crec que és una cosa que per això dona moltes èmfasis, sabem que a vegades és complicat, no?, i que a la gent també li costa, perquè, a veure, és un tema delicat, però sí que és molt important, doncs, que cada nen i cada nena tingui una joguina nova. Uh-huh. I després, no sexistes, sí que estem treballant des de, tal com t'he dit, des del 2000, estem donant èmfasis per una mica canviar, no?, una mica, doncs, tots els estereotips que hi ha a la societat, no?, i evitar, doncs, que des de petits ens giguin tant els nens com les nenes, no?, que les nenes tenen, doncs, uns rols a través del joc i els nens uns altres rols. Està veient com avui en dia, doncs, cada vegada hi ha més nens i nenes, doncs, que els agrada experimentar. Moltes vegades són els nens, no?, que volen provar de tot, sí. I ara són més aviat els adults que estan al darrere, no?, i ja marquen una mica de com ha de ser el nen o nena a un futur, no? I jo crec que el que estem fent és tancant barreres, i el nostre propòsit també és obrir barreres cap, uh-huh, a la societat.
L'any passat, per exemple, es van arribar a atendre, doncs, unes 140 famílies, si no vaig errat, d'aquesta campanya. No sé quina previsió teniu aquest any, que venien d'uns anys, des de la pandèmia, de fet, que es van arribar a assolir xifres fins i tot rècord de 200 famílies.
Sí. Bueno, en aquest any no estem aproximadament menys o menys el mateix de nombre de famílies, estem parlant d'unes 110 famílies, uh-huh, però jo crec que també el nostre objectiu és que també intentar, a part d'arribar a la gent, doncs, que cada nen pugui tenir una o dues joguines, uh-huh, i, doncs, mantenir, si fa no fa, doncs, cada any el mateix número de famílies. I una mica l'objectiu és aquest, cada any, doncs, anar mirant una mica en funció, doncs, de tots els recursos que disponem, perquè és veritat que cada any van canviant, i també una mica dels recursos personals, doncs, el que s'intenta, doncs, és arribar a la màxima gent possible. I sobretot la qualitat, donar, doncs, atenció a les famílies i que sobretot surtin en aquest cas, no?, un cop recollint de les joguines, doncs, contents, no? I que parlem molt de joguines com ho associem a la campanya Nadal, però no hauria de ser així tampoc. Ho associem, ho destaquem com a campanya educativa, no?, que l'objectiu inicial és la campanya educativa. Sí que és veritat que per temporada, no?, que és desembre, gener, es parla de campanya de Reis, s'aprofita en aquest moment, però per això parlem de la campanya educativa. Un altre motiu més per la qual estem donant èmfasi és que les joguines també, doncs, han de ser noves, perquè és una manera de, a través del joc, aprens. I és molt important, doncs, que la gent, doncs, tingui l'oportunitat de créixer i també se senti, doncs, que té les mateixes oportunitats que d'altra gent.
Perdona, aquest cop de mà als Reis d'Orient, també és indispensable la feina que feu a Estreta, no?, amb Acció Social, una mica. Explica'ns una miqueta com funciona aquest circuit, és a dir, per determinar al final això, quin és el nombre final de famílies que hi haurà, doncs, cada any, i que es veuran beneficiades, afortunadament, de la solidaritat de la gent.
Doncs, bueno, una mica l'objectiu és des de la Creu Roja, no? Vetllar pues, perquè els nens puguin tenir joguines i bueno, tothom, no? I sí que des de nosaltres fem una crida i en aquest cas des dels Reis, no? Com donar l'esperança, no? També a aquesta gent que no deixa de ser, no? Famílies que estan en situació de vulnerabilitat, no parlem de vulnerable perquè no són persones vulnerables, sinó és en una situació donada, també llavors a través dels Reis també i els nens, no? El missatge de que a veure si tard o d'hora pues, la seva situació pot ser més favorable, no? I al cap d'uns anys o esperem en un temps pròxim, doncs la seva situació doncs, sigui millor que l'anterior, no? I una mica doncs, aprofitem també per això.
A banda de les persones que col·laboren, de fet aquí a la ràdio doncs, ja ens han portat diverses joguines, també hi ha empreses, no? Que també doncs, posen el seu gra de sorra,
sí,
en aquest sentit.
Sí, sí, mira, de fet ara mateix sempre cada any doncs, participen tant persones particulars com que poden venir a la Creu Roja i oferir doncs, joguines noves presentades, com també tenim cada any doncs, empreses que cada any participen i d'alguna manera doncs, sempre estem en bueno, sempre col·laborem amb ells, sí. I sempre doncs, amb el mateix sistema. No? Acabem un temps, unes setmanes, per tal que aquestes empreses que decideixen participar a col·laborar doncs, puguin doncs, tenir l'ocasió de fer una recollida de joguines, doncs, com sempre, no sexistes, no bèl·liques, doncs, noves i també doncs, educatives, i un cop ha acabat el plaç, doncs, nosaltres fem la recollida i s'intenta doncs, en el mateix any utilitzar aquelles joguines i si no, parlem que bé.
Posa doncs, algun exemple doncs, de joguina que seria doncs, idònia per aquesta campanya, per exemple. Eh?
Doncs mira, nosaltres el que ens agrada molt sobretot són les joguines aquestes de la taula, no? Que també és una manera d'unir la família, que moltes vegades també és veritat que amb el dia que portem cada dia és molt difícil que tant els pares com els fills doncs, estiguin tinguin un punt no, de trobada. Llavors, els jocs de taula, per exemple, que jo crec que són jocs que poden treballar tant adults com fills, és una manera d'aprenentatge i també és veritat que els jocs de taula sobretot són jocs bastant neutrals, vull dir, i després també tot el que serien doncs, joguines que siguin coneixement com relacionat amb tema de totes les professions, doncs també són molt idònies sempre i quan doncs, es tregui no? La percepció de que una professió està lligada doncs, a un rol, que és el que dèiem abans, de les joguines doncs, no sexistes, que mai se sap, doncs tothom té dret a ser metge, a ser advocat, no sé, professor, podríem seguir molts exemples, però sobretot que els nens provin, que toquin, que experimentin i a partir d'aquí és, a mesura que vagin sumant anys, tindrem més clar no?, que volen el seu futur.
També volíem preguntar, perquè estem parlant també de les persones doncs, això que col·laboren aportant les seves joguines o de les empreses també doncs, que posen el seu gra de sorra, però també l'altra banda, i treballant colze a colze amb la Creu Roja, teniu tot un gruix de persones no?, que són voluntàries també en aquest sentit.
Bueno, sempre volem destacar no? Que bueno, a part d'aquesta campanya, vull dir, constantment els voluntaris hi són, estan presents i que fan una, jo crec que una feina admirable, perquè és veritat que la Creu Roja sí que gran part forma, bueno, o sigui, funciona gràcies als voluntaris i voluntàries, perquè és, o sigui, per poder abordar molts col·lectius i en aquest cas especialment amb el tema de campanyes joguines és important que hi hagin voluntaris, no? També que ens ajudin a fer difusió i a part doncs també d'alguna manera connecten amb les empreses doncs, per recordar, no? Per sensibilitzar de com han de ser, no? Les joguines un cop reben, doncs, en aquest cas a les mateixes empreses, per tal després nosaltres poder fer la recollida. Jo crec que és molt important també una manera de connectar amb les empreses i anar ampliant la red. Una mica l'objectiu és anar a mig llarg plaç, doncs, doncs poder tenir més col·laboracions amb empreses que vulguin participar, animar, i pel que fa als voluntaris, doncs també animar els voluntaris i voluntàries doncs, que formin part d'aquest projecte, que sempre estan molt contents perquè sempre veuen que, bueno, també el fet de veure no, com un nen pues, veuen a la llarga no? Que un nen obre i està content i pensar doncs, que aquí, des de la Creu Roja, també es treballa aquest aspecte, doncs jo crec que això omple molt, tant si ets voluntari com no, però sobretot pel que fa als voluntaris, doncs sí, i és molt lloable doncs, la feina que fan i és d'admirar, perquè sense ells la Creu Roja seria molt, molt diferent.
Clar, clar.
Sí, sí.
Quantes persones teniu actualment de persones voluntaris? També una miqueta a banda d'aquesta tasca que s'ha desenvolupat ara doncs, a partir de la campanya solidària, que al llarg de l'any feu més coses, no?
Clar, o sigui, ara mateix menys o menys, dic un número aproximat de voluntaris som uns 111, així diem, actius, no? I llavors, és cert que no tots els voluntaris en aquest cas estan treballant potser en un projecte en concret, sinó sí. que hi ha persones voluntàries que destinen al llarg de l'any doncs, molts projectes i d'altres menys, bàsicament perquè cada voluntari també té la seva vida, també treballen, llavors s'ha de tenir en compte tot això, i és veritat que l'important és que fins ara tots els voluntaris i voluntàries que tenim jo crec que estan molt bueno, contents, posen molta actitud, que això es veu des de dins, la relació, jo crec que quan parlem les coses és molt bona, sí que hi ha coses que sempre es poden, no?, parlar, millorar, i intentem el nostre objectiu amb els voluntaris arribar una mica cada vegada més juny, però és veritat que per arribar més juny, no?, i per arribar més projectes i més col·lectius que ens agradaria, sí. doncs necessitem pues, doncs també poder, no?, pensar, plantejar, no?, i veure com crear, no?, un projecte, i això necessitem temps i també més voluntaris, i per això també volem aprofitar doncs, que totes aquelles persones que estiguin pues, interessades, no?, de sí. ser voluntaris, voluntàries, que l'edat és igual, vull dir, totes les edats són benvingudes perquè ens aporten una experiència, si jove, adult, o una persona que és les grans, persones grans, diuen, ui, jo no puc ser voluntària perquè se m'ha acabat el temps, no? I dic, no, perquè vosaltres portar una experiència i jo crec que la suma, no?, de voluntaris i voluntaris de totes les edats ens permet crear, no?, aquest grup amb aquest teixit, no?, de reforç positiu que permet després arribar a molt més col·lectius que potser jo, per exemple, sent una persona jove, doncs em costa parlar, per exemple, amb gent gran, doncs perquè no tinc, per exemple, avis o perquè doncs no he viscut una situació similar i en canvi un voluntari doncs que ha tingut aquesta experiència, també és un voluntari que té la mateixa edat amb la col·lectiu que treballem de gent gran, per exemple, doncs ens pot reforçar, no?, ens pot donar un coneixement que jo desconec. Llavors, jo crec que totes les edats són igual d'importants, així que tothom és benvingut a la Creu Roja.
Volia preguntar també, perquè suposo que també esteu treballant des de fa unes setmanes doncs, intensament, no?, amb tot el que ha passat al País Valencià. No sé si també a nivell local hi ha hagut diverses iniciatives a les quals em sembla que Creu Roja també ha col·laborat d'alguna manera. No sé si amb aquesta recollida, per exemple, que vam fer des del NUS, no?, des d'entitats com la Colla Castellera o Gegants del Prat.
Clar, jo explico. Sí que és veritat que el tema de la Dana, des de nosaltres, des de la Creu Roja, hem fet molt de reforç, no? Hem explicat que la Creu Roja treballa des de fer una captació de fons. Sí, sí que és veritat que ens arriba molta gent demanant, no?, fer recollida d'aliments, roba, higiene. Nosaltres és veritat que hem dit que no, bàsicament per alguns motius, com pot ser des de ara mateix, doncs és veritat que la Creu Roja, al seu punt de vista, no?, com que sempre ho hem comentat a la gent que ens ha volgut deixar amb molt bona intenció, hem explicat sí. això, no?, que és veritat que el motiu per el qual nosaltres hem fet captació de fons és perquè estem pensant nosaltres no només en una emergència immediata, sinó també a mig i llarg plaç, no? Ara mateix la Creu Roja ha desenvolupat un projecte de 3 anys vista per poder, doncs, amb tota aquesta captació de fons, poder enviar directament a València i poder, doncs, que aquestes persones puguin tornar a refer una mica la normalitat, perquè la vida és molt, molt complicada, la sí, veritat, sí. I sí que s'ha creat un pla i un projecte. I sí que és veritat, doncs, que fins ara el que els estem dient a la gent és això, que també creiem, no?, que és veritat, el tema de logística és un tema, un factor molt important. La logística ja, com més juny, compres una cosa més car és. I també és veritat que les necessitats dia a dia van canviant i que potser ara necessito aigua, però demà no necessito aigua i necessito roba o necessito unes pales per trobar el fang, no? I d'aquí una mica que des del punt de vista de la Creu Roja, bueno, la seva manera d'actuar ha sigut des de captació de fons. No obstant, sí que des del primer dia que va dir la Dana, doncs el mateix dia o el dia següent es va posar albergs temporals a les zones afectades al voltant perquè no es podia accedir, i sí que fins a poc des de llavors s'han anat incorporant altres equips per donar suport psicològic, per portar doncs, medicaments, no?, també a les zones afectades, i també s'ha de recalcar, no?, que quan hi ha una emergència d'aquestes dimensions jo crec que tots ens primer s'ha de mirar la magnitud, que és sí, molt sí. difícil, i després, per altra banda, doncs, clar, també és el que pensem, quan hi ha una emergència, la idea principal és que la Creu Roja de la zona pugui actuar, però és que inclús la Creu Roja d'allà també està afectada, i nosaltres aquí també estàvem preavís a una alerta. Llavors, sumant tot això, doncs, una mica s'ha anat desenvolupant de la manera que, bueno, tots hem sentit o tot hem vist, no? I una mica, doncs, això és important, doncs, que des del primer dia la Creu Roja ha estat, no, present d'alguna manera o una altra, i que també valorem molt, sobretot la gent, doncs, que vulgui participar d'una higiene, menjar, perquè tota ajuda és benvinguda. Però sí que és veritat que nosaltres ja no només pensem en anar a mare, sinó de mig a llarg plaç, què fa, no? Com per exemple el cas de Canàries, que va passar un temps, però després durant un temps es passa de llarg perquè passen altres coses, i llavors aquesta gent també els has de donar la resposta a mig llarg plaç, i una mica encara estem treballant en aquest cas també, i la idea és fer el mateix, pues, en el cas de la Dana.
De moment hi ha hagut una aportació que ens consti de l'Ajuntament de 20.000 euros, no sé si també heu rebut alguna altra aportació per part d'empreses o d'alguna persona a títol personal, i recordem ja per acabar, doncs això, com podem ajudar de forma econòmica a través vostra també, doncs, per tal de donar un cop de mà, no? A les pobles afectats.
Sí, una mica, doncs, serà el que comentes de l'Ajuntament. Sabem que hi ha particulars i empreses que també han fet donacions a la Creu Roja pel tema de la Dana.
Sí.
Si quedes a nosaltres, des de l'oficina local, doncs, també tenim un... tenim disponible informació, doncs, perquè qui vulgui, doncs, pugui saber, doncs, una mica, no?, quines... en funció de les entitats bancàries que, bueno, la persona, pues, està lligat, doncs, a quin lloc, no?, pot fer la transferència, comentant el concepte de la Dana. I una mica això, doncs, que tothom té l'oportunitat, i també sempre diem que si tenen dubtes o el que sigui, doncs, que la gent s'acosti i que ens comentin, que també és veritat que abans de fer qualsevol donació és molt important, doncs, resoldre tot tipus de dubtes, i que per això també estem a l'assemblea, que ens poden tant trucar com venir presencialment, i nosaltres estem allà per escoltar i per intentar ajudar ja la nostra, bueno, dins la nostra experiència, les nostres possibilitats i el nostre temps, també.
Clar. No? Sí. Doncs hem parlat amb Olga Rovira, muntaner i tècnica de la Creu Roja. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i molt bona tarda.
Doncs bona tarda i moltes gràcies per aquest moment.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i ara és moment per a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb l'Enric Garí, que és treballador de la construcció i és autònom. Enric, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. El Josep Vallvé és extreballador de Caixa d'Estalvi i columnista. Ens espera a Terrassa. Josep, bona tarda.
Bona tarda. Ben content de retrobar-vos.
Igualment. I la Cristina Roniz, que avui la presentarem com a presidenta de l'Associació de Dones Empresàries del Vallès, perquè el cap de setmana passat es va fer el relleu de la presidència i ara és la Cristina qui ostenta el títol de presidenta al càrrec. Cristina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Pues muy bien.
Sí?
Muy bien, bueno.
¿Y cómo portas al cargo de presidenta, de momento?
Pues muy bien, bueno, feliz de poder asumir este cargo y esta responsabilidad.
Ya continúa, porque tú ya formabas parte de la Junta.
Sí.
Molt bé, doncs parlarem d'aquesta plataforma en Globo que ha decidit finalment, al cap dels anys, quan ja estaven advertits de que els treballadors s'havien de contractar, doncs ara a les portes de declarar, després de diverses denúncies, promet que contractarà els riders, que així es coneixen, aquests treballadors que, de fet, aquesta plataforma obligava a que es fessin autònoms. Estem parlant d'una companyia que té oberts diferents fronts, que acumula doncs, una possible sanció de més de 260 milions d'euros que arriben de diferents, fronts, denúncies, també unes quantes, i una reacció que falta que es concreti en una realitat, aquesta promesa, la de contractar els treballadors que té, que estan al voltant d'uns 60.000 a les 900 localitats on està implantat i on treballa Glovo. Què us va semblar la notícia? Vols començar, Enric?
Sí, i ara hora. I ara hora perquè... Home, a veure... tu creus que es poden tenir 60.000 treballadors porulant pels carrers, dient que són autònoms i ja s'espavilaran? A veure, amb una empresa més petita com és la meva, et venen inspeccions cada 2x3. M'entens? Se't posen a la porta, a veure, vagin sortint i a veure qui... vagin donant els noms, i l'endemà tu has de presentar tots els papers d'aquelles persones que estaven allà dintre. I resulta que hi ha aquí 60.000 persones amb bicicletes donant voltes por ahí i ningú els diu res. A veure, que fotem conyo o què? M'entens? O sigui, és que a més és que no sé ni com poden tenir el fetge aquests empresaris, i t'estic parlant que jo sóc autònom i tinc treballadors al meu càrrec, sí. Com poden tenir el fetge de fer donar voltes amb bicicletes a una gent que no tenen ni assegurança ni tenen res? M'entens? Perquè els autònoms es deuen pagar el mínim del mínim del mínim del mínim d'autònoms. Que només hi entra, doncs jo què sé, que entra les seguretats que tenen aquesta pobra gent deu ser mínima. Per tant, jo sóc dels que pensa que ja era hora que hi posessin mà, i ell diu que prometen als treballadors que ho faci, que ho faci.
Ja. Hem deixat clar que era una promesa.
Sí.
I, de fet, ho va anunciar així. Ho va celebrar la ministra de Treball, la Yolanda Díaz, però també hem de dir que els anomenats riders, que també estan, diguem, aplegats sota Riders por Derechos, aquest grup també va emetre un comunicat dient que estiguin pendents de com evoluciona tot això, perquè no les tenen totes. Cristina, ¿a tu qué te sembla?
Pues me parece una vergüenza que después de no sé cuánto tiempo que ya les estaban reclamando y que estaban obligados con la nueva ley Rider a contratar a estos trabajadores, y que continúen 60.000 trabajadores por ahí cada día por las calles tan panchos, pues bueno, siendo autónomos, que habría que ver si todos están dados de alta como autónomos, que ese es otro tema. Y realmente con las bicicletas, que bueno, también a nivel de seguridad de esas personas... Pues bueno, no lo sé yo también si están cumpliendo todas las leyes de prevención de riesgos laborales, etcétera, que ese podría ser otro tema. Yo, sinceramente, cuando voy por la calle y veo pues a todos esos trabajadores y trabajadoras con las bicicletas por la calle, ahí pedaleando para entregar, no sé, yo pienso, bueno, ¿en qué mundo estamos, no? Es decir, me parece un poco tercermundista, sinceramente. Y luego, pues me parece muy bien, es decir, que la multa sea de 260 millones o, por lo que comentan, puede ser entre 260 millones y 430 millones. Me parece muy bien, porque esta empresa se ha ahorrado 600 y pico millones de no contratar a todos estos trabajadores. Creo que ya es hora que realmente pues esta empresa asuma las consecuencias.
Le donem pas al Josep a veure què ens explica. Josep.
Sense contradir cap ni un dels matisos que acaben de portar els dos companys de tertúlia, que em semblen molt encertats, jo aportaré un toc una miqueta diferent. A veure, sense recordar la frase el nom del polític que ho va dir, hi ha una frase que és molt simptomàtica. Puedo prometer y prometo. I després passava el temps i la cosa quedava amb un o res. Creuem els dits i votem, fem pregàries al debat, que dic jo, perquè realment això sigui veritat el que complirà la sanció. De tota manera, complirà el que han promès, vull dir, no la sanció. El que és una pena és que en la societat actual, on tot prima per damunt de tot
la immediatesa, les noves tecnologies ens han abocat amb un esquema que volem tenir una cosa i la volem tenir al moment, al cap de mitja hora, d'una hora, volem tenir el producte a casa perquè ens estem posant neguitosos. A veure, a mi la política laboral del govern espanyol, no sé, crec que hauria de formar part d'un altre tema de debat. No fa gaires dies vaig anar amb una conferència d'una història de Terrassa sobre un tema que parlaven precisament de drets laborals històrics de l'època, en una època anterior, i el conferenciant, sense voler-la anomenar, a la Yolanda Díaz, que era la principal representant del teòric pacte, es referia a una senyora que la primera feina que té és cada dia anar a la peluqueria. No ho sé. Tot plegat, li he volgut donar un toc d'humor, però en definitiva la meva percepció és que tant de bo que aquesta promesa arribi a ser realitat, perquè a mi em fan patir tota aquesta gent que corren pel carrer, tal com van.
Però, vaja, el comentari sobre la ministra, una cosa és que pugui estar més encertada menys, que pugui coincidir amb les opinions o les maneres de pensar d'algú, però no voldria que caiguéssim en el tòpic de parlar d'una senyora...
No.
traient importància a la feina que faci.
Respecte, eh?
Perquè tampoc no diríem
si
que...
Si amb algú es pot haver donat profès, no era la meva intenció, ni molt menys. En definitiva, tant de bo que això sigui efectiu i els drets dels treballadors es respalguin i es recolzin sempre.
De fet, tant en la intervenció de l'Enric com de la Cristina, s'ha fet referència a la llei Rider, que és del 2021, que obligava a les plataformes a contractar els repartidors. I, si de fet ho ha dit l'Enric, ja era hora, no?
És que han passat 3 anys.
Des de 2021 fins a dia d'avui, i tenien un marge de 90 dies per regularitzar els treballadors. Durant tot aquest temps, què s'ha estat fent?
Res. Tenien de marge 3 mesos. Porten 3 anys llargs i encara no han fet res. I espera't, perquè aquesta gent... Saps quan tenen més feina, aquesta gent? El dia que plou. Ja. El dia que plou, tenen una feinada de por.
I és el dia més perillós, també, no?, per circular.
És el dia més perillós, clar. Perquè una relliscada, qualsevol cosa, un cotxe que... M'entens? O sigui, 30.000 coses. Vull dir que jo no sé com poden tenir el fetge de tenir gent treballant a fora al carrer en aquestes condicions sense tenir-los molt ben assegurats. Per si mai passés alguna cosa, com a mínim que els puguin atendre i que tu quedis cobert. No, vinga, tu tira al carrer i ets autònom i ja t'espavilaràs. A veure, però en quin país vivim? Si això és la selva. Sí. És pitjor que la selva, això.
I aprofitant la intervenció del Josep, també us preguntaria quina és la part de responsabilitat que també tenim els consumidors, que ens agrada que ens ho portin tot a casa. Sabent quina és la situació d'aquests treballadors, o sigui, sent conscients, perquè, a veure, qui més qui menys, i si no, aixequeu la mà, qui no ha demanat alguna cosa que li portin a casa? Ja no parlo de Glovo, pot ser qualsevol altre repartidor. Qui no ha demanat res que li hagin de servir a casa?
Ningú no pot aixecar la mà. O sigui, ningú es pot quedar fora d'aquest esquema, perquè tots ho hem fet. Aleshores, abundant amb el que diu l'Enric, a veure, hi ha una cosa aquí que realment la solució de molts problemes d'aquest tipus, i aquest és un problema seriós i que s'ha de prendre amb molta cura, a vegades les coses s'arriben a arranjar quan hi ha un fet luctuós, quan hi ha una mort, quan hi ha un accident greu. Contrastaria el tema dels riders amb el tema dels usuaris de patinet. Arriba un moment que hi ha ajuntaments que han arribat a establir ja una normativa molt concreta de l'assegurança, del cas, de la velocitat, perquè no hi vagi més d'un al damunt. Aquí, de moment, sortosament, i per això deia creu amb els dits, no ha passat res, però el dia que realment arribi a passar alguna cosa, si més no, que s'hagi fet perquè quedi tot molt ben pautat perquè si no les indemnitzacions que se'n derivaran implicaran la desaparició d'aquesta empresa i de tota la gent que treballa.
Aquest grup de riders que s'ha manifestat a través d'un comunicat publicat a X deien estarem molt atents, no hi haurà victòria fins que no es garanteixi la contractació i justícia per tots els repartidors. Però aquí, mentrestant, s'està treballant igual. Vull dir, a més, ells demanen, s'haurà d'estar pendent, però algú de l'administració haurà d'estar posant el focus en aquest tema.
Hombre, yo creo que... A ver, a mí ya lo que me parece muy raro es que 3 años después aquí no haya pasado nada. Esto ya me parece un poquito
bueno,
raro.
Bueno, y hago las denuncias...
Bueno, las denuncias también por parte de la competencia. Porque,
exacto,
claro, la competencia
exacto.
También lo que está reclamando es oye, no estamos trabajando con las mismas condiciones. ¿Vale? Y
no estem jugant amb les mateixes normes.
Claro, y me parece muy bien que también la competencia, pues bueno, haya puesto una denuncia a esta empresa, porque si los demás han contratado a los trabajadores, pues esta empresa también lo tiene que hacer. Entonces, bueno, yo espero que desde la administración pues pongan el foco y realmente se aseguren que a partir de mañana o de cuando sea, de forma inmediata, pues se contraten a todos estos trabajadores y que les pongan una multa.
Aparte
de contratar, que les pongan una multa, porque si no...
Josep.
La competència que diu la Cristina, això de cara als nostres oients, és Just Eat, que els hi reclama 295 milions d'euros per competència deslleal.
Sí.
A veure, les coses han d'estar molt ben ubicades i molt ben perfilades perquè la llei doncs no tingui escletxes o viaranys per on et pots desviar de l'eix principal. I realment, si han estat tot aquest temps amb unes condicions que al final, arran de la competidor, és quan el govern fa una auditoria i vol ficar el dit a la nafra, actuem, exigim. Després de 4 anys encara estem com estàvem el primer dia i ara es tanca el tema amb una promesa. Amb una promesa, no una firma. La paraula se la pot endur ben.
A veure,
deixeu-me posar una miqueta al dit el problema i exagerar una mica més. Vosaltres us creieu que aquests 60.000 treballadors tots es podran assegurar? Em refereixo a aquests 60.000 treballadors, tots tenen papers per ser legals aquí a Espanya?
És que hi ha molts estrangers en esos 60.000.
No. És que jo diria que els 60.000, un 95% són estrangers.
Bueno, yo los que suelo ver por la calle... Así, la mayoría extranjeros.
De pasada.
Sí.
Per això ho dic, que a mi em fa por aquests 60.000 treballadors, perquè dones en veig molt poques a sobre la bicicleta.
Sí, és
verdad. Alguns, per no dir molts, no es podran legalitzar perquè no hi ha papers.
Bueno, es que muchos no deben estar ni dados de alta como autónomos ellos mismos.
Clar que no, clar que no. Això és una història que diu que estan donats d'alta d'autònoms. De què han d'estar donats d'alta d'autònoms?
Bé, doncs veurem quines són les condicions de contractació, que això també serà un tema interessant de veure, perquè jo no sé si fa una mica de memòria, quan es parlava de la llei Raidera el 2021, algunes reticències que sortien a la llum eren que els mateixos riders no estarien massa d'acord amb la contractació, a passar a ser treballadors diríem legals contractats perquè no els hi sortiria tant a compte, no?
Bueno, claro, todo dependerá de las condiciones que les ofrezcan, claro.
Clar, però per això dic que serà interessant de veure quines
però,
són les condicions que s'ofereixen aquests treballadors. Ja veurem què és el que passa. Canviant de tema, ens n'anem a una altra notícia que d'entrada doncs, parla de que anem per bon camí i és que segons dades de l'enquesta Edades 2024, el nombre de fumadors diaris ha caigut al 25%. I això és una dada històrica perquè no es produïa els últims 30 anys. Jo us pregunto si vosaltres teniu una mica aquesta percepció, si esteu notant al vostre voltant, en el vostre entorn, com la gent doncs, cada vegada està deixant més de banda el tabac.
Mira, yo la verdad es que el otro día iba por la calle y lo pensé, uy, ahora cada vez se ve menos gente fumando por la calle.
¿Sí?
Sí, yo, vamos, no sé, un día que no sé por qué, pero me vino, digo, ay, cada vez hay menos gente fumando por la calle. Bueno, supongo, claro, cada vez tienen menos sitios donde fumar y supongo que la gente también es consciente de los peligros del tabaco, ¿no? Es decir, que, bueno, creo que es una buena noticia que hayamos pasado de un 33 a un 25. Pero bueno, no deja de ser un 25, que también es un porcentaje bastante elevadito, ¿no? Porque normalmente la gente que fuma, al final el fumador fuma cada día y fuma bastantes cigarros cada día. Con lo cual, bueno, se está metiendo en el cuerpo bastantes...
sustancias que no ayudan a la salud.
Pero bueno, una buena noticia que esté descendiendo el consumo de tabaco.
Sí, perquè hi ha altres sustàncies
que no
estarien en la mateixa línia. També ho heu detectat així, Josep?
Per mi l'objectiu de la llei del tabac, que ha anat incorporant nous articulats en el seu teixit literal, crec que encara hauria de ser més exigent i més dura. Probablement algú podrà pensar que jo en aquest aspecte puc ser crític, que en soc normalment, crec, pel fet que no fumo. A veure, interpreto que no és normal és que s'hagin habilitat també, diguem-ne, que sortides dignes, entre cometes, pels que fumen, que es puguin anar, diguem-ne, desenganxant d'aquest hàbit o d'aquesta addicció, per dir-ho d'alguna manera, amb el tema, per exemple, les terrasses externes amb locals de restauració, bars i restaurants, sobretot quan arriba el temps on el termòmetre baixa, doncs aquelles estufetes perquè la gent pugui fumar al carrer. Si realment som conscients de que hem de baratir, que s'ha baratit molt, la factura mèdica de la seguretat social amb el tema de les patologies que se'n deriven, doncs crec que és una bona notícia, ho celebro, però encara ens hem de marcar objectius més reptadors, vull dir, amb més nivell d'exigència. No sé com dir-ho.
Ja, vols dir que s'haurien de prohibir ja en algunes zones, com per exemple el que tu comentaves, les terrasses, que ja s'ha proposat i és una recomanació, sobretot de la Unió Europea, no?, en aquests espais oberts, terrasses de bars i restaurants, els parcs infantils, les parades de bus...
A ver, realmente para las personas...
Camps de futbol...
Sí, home, els camps de futbol... El Camp Nou i a l'estadi olímpic de Montjuïc, en teoria, no es pot. En teoria, a la pràctica hi ha qui fuma. Hi ha qui fuma, però sí que són espais que, en principi, són lliures de fum. Enric.
Jo, la veritat, veure que ha baixat el consum de tabac o el número de fumadors, jo la veritat és que no ho he notat. Potser sí que algun amic meu ja no fuma i fumava, però jo quan, per exemple, si surts a la nit, resulta que hi ha una quantitat de gent que fuma que fa esfereir. Després, el que no entenc jo d'això dels fumadors, que surten a fumar a la terrassa. A la terrassa, unes terrasses que estan tapades amb lones per tots els costats menys per un. Això què significa? Això no està destapat. Està destapat és recap lona i si fa fred, fota't. M'entens? I tot i amb això, considero que hauria d'estar prohibit fumar. Senzillament, hauria d'estar prohibit fumar pel mal que pot produir a la llarga. O sigui, la Seguretat Social està pagant molts de tractaments de càncer de pulmó que molts venen heredats del tabac, del tabaquisme. Per tant, una cosa que fa mal hauria d'estar prohibida. Punt, i s'ha acabat la història. I si no ho prohibeixen és per tots els impostos que cobren i que no em treguin d'aquí a mi.
El que sí que hi ha una dada que per l'altra banda doncs, no ens fa tirar coets és el fet que si ve aquesta estadística ens ve a dir doncs, que hi ha un 25% que només que fuma cada dia, hi ha un increment dels fumadors de les cigarretes electròniques. I això sí que... jo sí que ho he notat més. O sigui, més gent amb aquests vapejadors...
Aquests no estaven inclosos en aquest 25%.
No sé donar-te resposta a això, però sí que sé que aquesta és una dada que també hem de tenir en compte, l'increment de les cigarretes electròniques en substitució del tabac.
Bueno, yo creo que mucha gente...
Digues.
No, que els metges diuen que tan dolent és el cigarret com és això,
sí,
aquest vapejador.
No és millor.
No és millor...
És un autoengany.
És tan dolent un com l'altre, sí. És tan dolent un com l'altre.
Bueno, yo creo que también hay gente que se está pasando del tabaco normal al tabaco electrónico. Uh-huh. Y está, bueno, pensando que no es tan malo como el otro. Y bueno, parece ser que es igual de malo o peor o puede afectar a otros temas de salud. Bueno... Yo creo que si pasamos del tabaco normal al tabaco electrónico, pues bueno, estamos en el mismo sitio. Mm. Y las consecuencias...
Abans parlàvem dels riders, i jo penso en una frase feta que feta la llei, feta la trampa. Aquí aquesta estadística que ens donen de que això ha davallat un 25%, voldria pensar, que tinc els meus dubtes, de que realment contemplen el tabac convencional i el tabac del vapeig.
No tenim la dada per confirmar-ho, però en qualsevol cas és una enquesta que tractava no només el tabac, sinó també altres drogues, el consum d'alcohol, i atenció perquè els catalans han begut alcohol en els darrers 12 mesos gairebé el 78%. L'alcohol també crea addicció, també és una droga, el que passa és que socialment doncs, està més ben considerada. No obrirem aquest meló, ho deixem aquí perquè arriben festes i alguna copeta de vi haurem de prendre, no? O una copa de cava per celebrar el Nadal. Però vaja, que dit això, consum responsable, que és el que sempre hem de tenir en compte. Enric, Josep i Cristina, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Bona tarda i bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Igualment. Gràcies.
Bona tarda. Gràcies.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
La Carnisseria Segarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. A
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat,